Al matí, amb Mireia Sanz.
Aquesta història que us expliquem a continuació al matí de Ràdio Sabadell. El Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, ha desenvolupat una aplicació que permet, atenció, calcular el nombre de persones que hi ha dins d'una aglomeració, com per exemple una manifestació, un concert o una sala de conferències. El projecte fa servir tècniques de visió artificial i s'ha desenvolupat conjuntament amb la Universitat de Florència i de la mà de dos investigadors que no són d'origen català ni tampoc espanyol. Per descobrir aquesta qüestió, per descobrir aquesta aplicació amb múltiples aplicacions en d'altres qüestions diferents, podem conversar amb Fernando Vilariño, que és el sotsdirector del Centre de Visió per Computador i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia.
Molt bon dia.
D'on surt la idea de posar en marxa un mecanisme per millorar el càlcul de les aglomeracions de persones?
Bé, aquest és un resultat directe de la recerca que fem al Centre de Visió per Computador. Vull enfatitzar que el resultat ha estat un algoritme, una investigació d'un grup de treball del Centre de Visió per Computador que calcula densitats de qualsevol cosa. Per exemple, densitats de persones. Uh-huh. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta recerca bàsica, va haver-hi un grup que va treballar, escolta, què passa si apliquem aquest detector d'estimador de densitats en densitats, per exemple, de caps, de persones. I llavors, l'aplicació, diguem-ne, més orientada seria la possibilitat de fer un sistema que pogués, en unes manifestacions, comptar el nombre de persones que hi hagués. Llavors, tot això és un procés des de la recerca bàsica fins a una aplicació molt concreta.
Mm-hmm. Clar, però com funciona aquest sistema? Perquè ho entenguem, eh? No anem a la part més tècnica, més complexa, que segurament ens perdríem. Però quina és la base d'aquest sistema, del seu funcionament?
Sí, això es basa en xarxes neurals. Com saps, les xarxes neurals han estat des d'aquí, des de fa molt de temps en les nostres vides, però és ara...
Què és una xarxa neural?
Una xarxa neural és un sistema, és un algoritme, que simula, tracta d'inspirar-se en com funciona el nostre cervell, en les nostres mm-hmm. neurones, connectant-se entre elles. Fins a fa poc temps teníem molt poca capacitat de càlcul i podíem connectar poques neurones, però ara podem simular moltes neurones connectant-s'hi, gràcies a l'avanç de les tecnologies i sobretot del hardware, que ens permet fer computació en paral·lel, molts càlculs en paral·lel. Llavors, gràcies a això, podem crear aquest mecanisme que tracta de simular, s'inspira en els processos que tenen lloc al nostre cervell per tal d'aprendre. Uh-huh. I què hem après aquí? Doncs hem après el que significa, dintre d'una textura, d'una imatge, que hi hagi més o menys coses. I això es pot aplicar no només a les persones. Per exemple, podem estimar, fer una estimació de la quantitat de cèl·lules que tenim en una imatge biològica. O podem estimar la quantitat, diguem-ne, d'impureses que tenim en una fotografia d'una mostra biològica. Per exemple, podem estimar la quantitat de gent que hi ha en una manifestació o en una aglomeració. Uh-huh. El que aprèn en aquest cas la xarxa neural és a identificar aquestes individualitats i fer una estimació de quantes tenim dintre de la imatge.
Uh-huh. Per tant, el que estaria fent és generar en aquest espai, imaginar-se quants caps hi cabrien. Seria una mica això, per imaginar-nos en una manifestació, eh? És a dir,
sí,
connectar quants caps hi cabrien i en base a això, si està ple o no, podem fer un càlcul o un altre.
La gràcia és que no aprèn el que és un cap, sinó el que aprèn què és una distribució de caps, la quantitat de caps que tenim. I això ens permet, en temps real, saber, amb independència del tipus d'imatge que tenim, si estem molt a prop o si estem molt lluny, quanta gent hi ha. Et poso un exemple. Podem saber, per exemple, si estem dintre d'una habitació, la quantitat de gent que tenim assistint a una conferència. Però si estem en un estadi o si ens trobem dintre d'un espai més obert, podem fer la mateixa la mateixa estimació també. No cal identificar una per una, perquè la xarxa neural el que aprèn és aquesta densitat.
Mm-hmm. Per tant, el que estem fent, en definitiva, és fer servir la capacitat d'aprenentatge que té l'ésser humà a través de les nostres neurones i intentar traduir-li en un ordinador.
Això és una inspiració. Nosaltres ens inspirem en com sabem que es connecten les nostres neurones per tal de tractar de fer algoritmes, xarxes neurals, que agafem en préstec alguns dels mecanismes. Això no significa que estem fent un cervell. Aquesta xarxa neural no fa el que fa el cervell. Però les funcions del cervell les fem servir nosaltres per poder implementar aquests algoritmes. No, però vull deixar molt clar que no estem replicant el cervell humà. Estem fent servir només algunes de les funcions del nostre cervell per tal de fer algoritmes que vagin molt ràpid, perquè el nostre cervell va molt ràpid i fa moltes coses en paral·lel. Bé, doncs si podem fer això, aleshores apliquem aquest coneixement per fer càlculs molt ràpid i en paral·lel. I això és el que fa una xarxa neural. Mm-hmm. Quan som petits, i som bebès, o quan més endavant som nens, el nostre cervell va modulant aquestes connexions entre neurones. I la nostra xarxa neural del CBC el que fa és exactament el mateix. Aprèn com es connecten aquestes neurones quan vols tenir una tasca. En el nostre cas, la tasca és estimar la densitat de coses. I el que li diem és, si tu tens aquesta imatge, el que hauries de dir és que hi ha una densitat determinada. Si ho fem això amb moltíssimes imatges, aprenem de la mateixa manera que quan som petits, doncs aprenem a parlar o aprenem a escriure.
Uh-huh. I ens expliqueu que s'han fet servir tècniques de visió artificial. Jo quan ho llegia pensava, em sona molt ciència-ficció, però què és exactament una tècnica de visió artificial?
La visió artificial ja fa molt de temps que estem nosaltres. El centre de visió per computador, bàsicament, el que volem és això. És a partir d'un conjunt d'imatges, doncs, ensenyar a aquests algoritmes què esperem. I això ho apliquem, per exemple, a l'imatge mèdica. Quan nosaltres ens fem un TAC o ens fem una ressonància magnètica, el metge identifica aquestes taques o aquestes coses que poden ser, doncs, unes patologies. Bé, doncs nosaltres, per exemple, ensenyem a l'ordinador de manera automàtica a identificar aquestes àrees que podrien ser perilloses. I això permet al metge, no a l'ordinador, sempre és el metge el que pren la decisió final, tenir dispositius més... mecanismes més rellevants per tal de prendre decisions. Un altre camp d'aplicació, per exemple, és el cotxe autònom. Nosaltres hem desenvolupat alguns sistemes de detecció automàtica de vianants o de detecció automàtica de la posició del cotxe que permet ajudar a la conducció. I realment el mecanisme aquí és el mateix. Ensenyem a l'ordinador el que és una persona, apliquem fórmules matemàtiques, models d'inspiració física, que ens permet identificar dintre d'una imatge aquest lloc concret en el que es troba aquesta persona. I amb aquesta informació nosaltres ja podem fer, per exemple, que un cotxe pugui variar de manera automàtica la seva trajectòria.
Mm-hmm. Clar, ens expliqueu que un dels punts destacats d'aquesta proposta per comptar aglomeracions de persones és el fet que elimina la necessitat de tenir imatges prèviament processades. Això va una mica en la línia del que ens explicaves, d'ensenyar el cervell, ensenyar l'ordinador, ensenyar la màquina a detectar allò que busca?
Correcte. El fet que sigui un sistema que s'adapta de manera automàtica a les condicions de la imatge ens permet tenir una aplicació en diversos contextos. Ja, abans et deia alguns exemples, una classe, una aula, per exemple, una estació de tren en el qual volem conèixer punts d'aglomeració, etc. Això és un dels avantatges que té. Realment no fem un comptatge individual de cadascuna de les persones, en el cas d'aglomeració de gens, sinó que el que fem és tractar d'extrapolar la informació, tractar de fer una abstracció, no?, sobre la densitat de gent que ens trobem aquí.
Per tant, tindria moltíssimes aplicacions.
Claro, i això és el missatge, un dels missatges més importants que jo crec que hauríem de transmetre. L'aplicació concreta de comptar persones en manifestacions té molt de ressò, té una rellevància particular en el nostre context, però realment és una aplicació concreta. El més interessant de tot, i aquí l'autèntica notícia per nosaltres, és que tot això ha vingut d'un cicle de recerca bàsica en el qual hem tingut una recerca aplicada, que és, en aquest cas, identificació de densitats, que ha esdevingut en una aplicació concreta dintre del camp de les manifestacions. Però com tu dius, i això és la clau de tot, l'important aquí és el procés d'innovació. És a dir, amb aquesta cosa que nosaltres hem trobat, ara podem tenir moltes idees. I tot això que hagi de veure amb explicar o contar coses a partir de la seva densitat és aplicable, en principi, amb el nostre algoritme. I això és el punt, diguem-ne, que dona més valor a la nostra recerca aplicada, també, no? És que una cosa funciona dintre d'un context, però hauríem també de desenvolupar noves aplicacions i nous casos d'ús en altres contextos.
Els investigadors principals d'aquest projecte, jo pràcticament no m'atreviria a pronunciar els seus noms,
sí.
Però sí que els poso damunt la taula perquè crec que segurament també deu ser motiu d'orgull, no?, del Centre de Visió per Computador, tenir dues persones doncs, que no són de casa nostra, que estan treballant aquí, que estan investigant i que estan desenvolupant coses com aquestes. Deu demostrar també la potencialitat del centre, no?, a nivell mundial.
Gràcies per dir-ho a mi. Jo realment estem molt orgullosos tant del Joost van der Veer com el de Randy, com de la resta d'investigadors principals i també, sobretot, de tots els postdocs i dels estudiants de doctorat, que són els que realment ens ajuden a que la nostra recerca tingui pes. Clar, el Centre de Visió per Computador és un centre amb vocació internacional i tant els nostres estudiants com els nostres investigadors són de tot arreu del món, no només d'Europa, sinó també de la resta de continents. Jo crec que això és fonamental, també és fonamental per al nostre país perquè ens dona la possibilitat de treure el talent i treballar amb les persones que realment estan compromeses amb una recerca de qualitat i en lliurar aplicacions a la nostra comunitat de les quals podem sentir-nos orgullosos.
Uh-huh. De fet, aquesta tècnica la presentareu als Estats Units breument, no? A Utah. Portar coses que s'han creat aquí a l'Autònoma als Estats Units com a espai de referència potser del món de la investigació també deu demostrar la capacitat i la força, no?, que té aquest espai.
Sí, correcte. I també les conferències de referència i els llocs en els quals aquesta recerca bàsica pot esdevenir després en possibles serveis, nous serveis que tinguin rellevància per a la societat. Jo crec que és el cicle que nosaltres com a centre de recerca i també centre de transferència de tecnologia doncs hem d'estar sempre pendents. I per descomptat, la internacionalització, com dius, del resultat de recerca, jo crec que és la clau i cada vegada més.
Quina és la feina que feu actualment des del Centre de Visió per Computador de l'Autònoma?
Tenim tres pilars fonamentals, que són la recerca bàsica orientada i aplicada, com hem parlat fins ara. Després hi ha un component molt fort de transferència de tecnologia, clar, la visió per computador, visió artificial, com veus, és una tecnologia transversal. Mm-hmm. S'aplica no només en un context, sinó en diversos contextos de la nostra vida. I la tercera és l'educació, la formació. A diversos nivells, a nivell de graduat, a nivell de formació de científics i també formació dels doctors, un cop han fet la seva tesi doctoral, que puguin fer estades de recerca amb nosaltres. També tenim un altre vessant, que és la creació de projectes tant científics com projectes de transferència de tecnologia amb les empreses i també de transferència del nostre coneixement a la societat en diversos laboratoris. Per exemple, tenim un laboratori també dintre d'una biblioteca pública, Sant Cugat del Vallès, el Library Lab, que s'ha fet amb diverses institucions i l'Associació de Veïns de Sant Cugat, amb la qual cosa, de la perspectiva del CBC és obrir la nostra recerca i els resultats de la nostra tecnologia no només a les empreses i als investigadors, sinó a tota la societat perquè tingui un impacte real.
Mm-hmm. I tot això, amb quins reptes de futur? Perquè entenc que una entitat que treballa amb aquests objectius d'investigació, de recerca, de transferència de tecnologia, d'educació, deu pensar molt en el futur, no?, i en el camí cap a on s'ha de caminar.
Per nosaltres, i jo crec que no només per nosaltres, una clau és el talent. És aquesta gent que vol les persones, que volen treballar dintre de l'àrea de visió per computador, de la intel·ligència artificial, que vulguin estar amb nosaltres, que vulguin fer projectes amb nosaltres, perquè gràcies a ells és que podem doncs mantenir el nivell de les nostres contribucions. Aquest és el repte 1. El repte 2 és, cada vegada, en el cas de la visió per computador, hi haurà més i més i més mercat, més i més oportunitats de negoci. L'automatització en els propers anys crearà nous llocs de treball i nosaltres hem de contribuir d'alguna manera a aprofitar de manera beneficiosa per Catalunya, per al nostre país i per als nostres estudiants, no?, i que tinguin una oportunitat de desenvolupament professional rellevant. I per últim, doncs, contribuir en que aquests canvis que es donaran els propers anys doncs tinguin un autèntic relat social, és a dir, que no sigui una tecnologia deshumanitzada, no?, que serveix només per crear una distopia. No, això nosaltres no volem que això sigui així. El que volem és tenir solucions que tinguin sentit, que ens facin una societat més cohesionada, més forta, amb un arrel social, i que tot això doncs pugui desenvolupar les vides de les persones i de les seves carreres professionals doncs d'una manera doncs que es facin més feliços a tots.
I avui dia d'avui, amb la inversió que fa l'administració i amb la capacitat que teniu d'atorgar beques, podeu mantenir el talent a casa vostra?
És molt difícil, i això és un repte que tenim. És un repte, no és només nostre, eh? És un repte que és a tot arreu, però particularment nostre. Hem de fer una aposta real per la possibilitat que la gent, que els estudiants nous i també els professionals puguin desenvolupar-se al llarg de tota la seva vida, no només durant el procés de formació. Això no és només una tasca d'augmentar el nombre de beques o d'augmentar el nombre de graus, no? Realment això és un model de país, un model de país en el qual la innovació, tal com l'havia explicat fa un segon, una innovació pensada que contribueixi a un desenvolupament social que sigui sostenible i que pugui desenvolupar també les capacitats de totes les persones, doncs ha de ser una qüestió de país. Aleshores, en aquest camí, doncs necessitem, per descomptat, posar-nos al nivell d'altres països europeus, a nivell de finançament d'I+D, i agafar realment els nostres destins amb molta il·lusió, perquè les oportunitats que tenim de tenir una societat millor doncs són molt fortes.
Fernando Vilariño, sots director del Centre de Visió per Computador i professor d'Autònoma, gràcies per haver-nos atès aquest matí i haver-nos ajudat a entendre una mica aquesta aplicació.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, adéu.